I avui a la tertúlia amb Joan López Alegre, Enric Sierra, Salvador Cot, editor del grup Món. I Educació vol començar els pròxims tres cursos el 8 de setembre. També a batxillerat i FP bàsica. I els sindicats ja han posat el crit al cel, Jordi.
Així és, Xavi. Educació vol que els propers tres cursos comencin el 8 de setembre per als ensenyaments d'educació bàsica de segon cicle infantil, primària i ESO. I per primer cop avança el curs també a batxillerat i formació professional de grau bàsic. El govern també vol ampliar els horaris als instituts a les tardes i els sindicats, com dius, Xavi, suposen aquestes noves mesures.
Suposen, Iolanda, eh? Iolanda Segura, portaveu d'Usted que Estés, sindicat majoritari, com sabeu, de l'ensenyament. Com estàs? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
Contenta no? Després d'aquesta notícia. Per què és tan dolent començar el curs el dia 8 de setembre?
A veure, aquesta data ja ens l'esperàvem, eh? No és cap sorpresa, perquè ja l'any passat ja vam començar el dia 8 i, evidentment, doncs, ja vam traslladar doncs, la nostra disconformitat. De fet, en el moment en què ja es va plantejar aquest, diguéssim, aquest avançament del curs, doncs hem mostrat sempre la nostra disconformitat. Començàvem el dia 12, no hi havia problema, era una data consensuada per tota la comunitat educativa. Estàvem tots organitzats al voltant d'aquesta data.
4 dies abans, total.
Total, res, eh?
No, vull dir que la feina,
la feina que es fa als centres sembla ser que apareix de forma espontània i no l'hem de preparar, eh? No hem de configurar el curs escolar ni preparar les activitats, sembla que això apareix de forma espontània. Doncs no, hi ha molta feina de preparació prèvia que la fem al llarg de tot el curs, però que a l'inici de curs, que és quan es configuren els claustres, quan arriba realment tota la plantilla, etc, és quan realment podem posar, doncs, ens podem posar mans a l'obra, no?, per dir-ho d'alguna manera.
Bé, la proposta d'educació preveu acabar el curs vinent, eh? Estem parlant del que començarà el 8 de setembre, doncs el curs acabarà el 18 de juny del 2027, l'aturada de Nadal seria del 24 de desembre al 10 de gener, tots dos inclosos, i la de Setmana Santa del 20 al 29 de març, és a dir, l'any que ve cau fins i tot més d'hora que aquest any, Setmana Santa. El departament també fixa 4 dies de lliure disposició pels centres, a banda dels festius marcats al calendari, els 2 dies de festa local. Clar, amb aquest calendari, el curs tindria 177 dies lectius, 177. Com saps, Iolanda, ara segur que hi ha més d'un oient que deu pensar de què es queixen si fan més vacances que ningú. Quantes vegades tu has sentit dir això al llarg de la teva vida?
Jo els hi dic, però coi, feu la carrera de...
Fes-ho tu, dedica-t'hi tu.
Ah, no, és que nosaltres, jo estar amb canalla no, dic, bueno, té la seva història. Ningú té en compte que nosaltres, quan acabem a quarts de 5, les 5 o les 3 de la tarda del centre, de la presencialitat del centre, seguim treballant. I seguim treballant fins a saber quines hores de la nit i fins i tot dissabtes, i jo he anat al centre el diumenge del volum de feina que tinc i per enllestir.
Els periodistes també,
feina.
Sí, estem les 24 hores i 7 dies.
A tope. Pues, sí? Enteneu una mica que no és una feina que s'acabi perquè aquesta entrevista ara mateix segurament que hi ha hagut un treball al darrere previ que heu hagut de preparar a casa vostra amb les hores fins i tot personals. Doncs aquesta és la feina de docent i el personal d'atenció educativa.
T'ha muntat així això, jo.
Correcte, però per això està muntat d'aquesta manera i jo, qui ho critica és perquè realment no treballa d'això, no ho entén, no sap de què va i ho fa per desconeixement. Una persona...
De vacances sí que en teniu, eh?
Tenim
més que la majoria.
Períodes festius perquè el calendari escolar és així.
Ja.
La llei marca una forquilla de dies i d'hores que s'han de fer, això està marcat per llei, i per tant, aquí, en el cas del nostre país, està repartit el calendari d'aquesta manera. Vas a altres països i us reparteixen d'un altre. I us haig de dir que, precisament, a l'estat espanyol, som els països que amb més hores lectives de tota la comunitat de la Unió Europea.
Imagina't.
Per tant, a veure, crítiques les justes, eh? Vull dir que no...
També et deuen dir si enguany sou més docents i menys alumnes, perquè us queixeu tant.
Més docents, no.
El curs no va arrencar amb 2.247 alumnes menys i 1.672 professors més a Catalunya?
Mira, precisament...
Dades del Departament d'Ensenyament, eh?
No. Aquests docents de més és per cobrir tots aquells grups nous... sobretot en l'FP.
Més docents i menys alumnes, però.
Bueno, perquè s'han reduït ràtios i, evidentment, per la part d'infantil primària, les ràtios són més baixes. Però per la part de secundària, FP, continuem tenint ràtios molt elevades i s'estan oferint moltes més places. Per què? Pues perquè l'AFP està creixent, la demanda de mòduls i d'estudis de l'AFP ha crescut. Per tant, tu has de posar més docents, si no, com vols atendre els, aquests nous alumnes?
Joan López Alegre.
A mi, deixi'm fer-li una reflexió amb tot
el... Ai, ara, Iolanda.
Amb tot el respecte, però l'escola acaba abans de la verbena de Sant Joan, a finals, la segona quinzena de juny.
Acaben els alumnes.
Sí, vostès tenen, per tant, perquè després les vacances són el mes d'agost, un tram de juny i tot el mes de juliol per preparar el curs. I després tenen una primera setmana de setembre també per preparar el curs. I sobretot tenim que... Jo crec que vostès tenen una batalla des d'un punt de vista de percepció de l'opinió pública perduda, perquè quan tu tens pràcticament un mes, una setmana de setembre i 10 dies de juliol, per tant, un mes i 3 setmanes per preparar un curs, i tenint en compte que vostès són, al final, funcionaris públics i, per tant, tenen que estar al servei de la ciutadania, i els pares també tenen que anar a treballar, i què fan amb els nens 12 dies a casa, què fan amb els nens a juliol a casa, quina és la despesa que té les famílies per pagar extraescolars perquè no hi ha escola, crec, i ho dic amb tota la consideració del món, que el seu relat és molt difícil que sigui comprès per a qualsevol família que tingui canalla que en aquests moments ens escolti.
Mira, torno a repetir. La llei marca uns dies lectius i això és d'obligat compliment. Per tant, nosaltres tenim un calendari que tenim. ¿Vale? I els dies lectius són els que fan els alumnes. Tota la resta de dies són els que nosaltres utilitzem per preparar tot el que passa dintre dels centres. I utilitzem tots aquests dies que tu has comentat. A final de curs, què fem? Tanquem el curs escolar. Què vol dir? Traspassos de tot el que hem fet, memòries, perquè burocràcia, la que vulgueu. Veniu una setmaneta en un centre i al·lucinareu.
Sí, jo soc profe universitari, vale, sé doncs, de què em parlo.
Bueno, vine a una escola d'infantil primària o de secundària. Tancament de curs, etc. Formació, perquè ens hem de formar, clar. Formació que fem durant el curs i que suposadament hem de fer el mes de juliol. Però és que hi ha molts docents que a 30 de juny se'ls hi tanca el nomenament. Es queden sense feina. ¿Vale? Això per una part. I és una part, un terç de la plantilla, a 30 de juny ja no té contracte. I el seu nou contracte començarà a 1 de setembre en una escola diferent. Molts docents que sí que tenen, que són funcionaris i tal, també un terç de la plantilla començaran una escola diferent a 1 de setembre. Com vols que preparin el curs en un nou centre durant el juliol? Si no estan treballant a la nova escola. ¿Vale? Per tant, com vols preparar el curs si la meitat del teu claustre, en la majoria de centres, no hi serà el curs següent?
Per ¿Vale? tant...
Això és una cosa. I això no vol dir que nosaltres, igualment, per la nostra, el que és la nostra matèria o la nostra... No ho preparem, ho tenim feina feta. Però la feina no només és el que jo em preparo personalment per estar amb els meus alumnes, sinó és... com atenc jo aquell grup que agafaré a partir de 1 de setembre i que sabré com serà a 1 de setembre? Com em coordino jo amb els meus companys i companyes nous que vindran a partir de 1 de setembre? Com parlo jo amb les famílies i em coordino amb les famílies que a 1 de setembre, amb els equips psicopedagògics externs, els equips socials, la diversitat que tindré, la complexitat, tot aquell alumnat amb dificultats que jo li hauré de fer també una atenció... tota aquesta feina és... feina que només pots començar a preparar a partir del dia 1 de setembre.
Jordi Vila.
I voldríem posar sobre la taula també que us trobeu amb equips directius, també mestres i professors, que es veuen obligats a treballar durant el mes d'agost per preparar, no?, el curs, no arriben el primer dia de curs.
Qui es pensi
curs, no?
que comencem a 1 de setembre va molt equivocat. Setmana abans estem ja tots en marxa.
Des de Comissions Obreres d'Educació afegeixen també que el professorat cada vegada té més funcions i tasques a realitzar, la feina és més complexa, cada vegada tenim hi ha més alumnes amb neurodivergències, amb dificultats a les aules i, per tant, requereix més temps per preparar aquesta feina. Quin seria l'ideal? El temps ideal a l'hora que us incorporeu després de vacances? Estem parlant 2 setmanes, seria el temps ideal que necessitaríeu?
No, nosaltres defensem la mateixa data que hem mantingut fins ara, que era el dia 12, en la qual ja estàvem tots habituats, hi havia una organització al respecte i si parlem de que les famílies assumeixen despeses, vosaltres us preocupeu molt per aquests dies d'abans d'inici de curs, però què passa la resta de l'any? De qui corre càrrec les extraescolars? Els menjadors. Tenim una jornada partida. que obliguen, que és l'única, som l'única comunitat autònoma que mantenim una jornada compartida a infantil primària, a la resta de comunitats autònomes no és així. Aquí corre càrrec al menjador quan tu et veus obligat a deixar el teu fill o filla allà.
Dius que comencen una setmana abans d'acabar l'agost, que comenceu tots
no,
a treballar.
No, nosaltres sí, clar.
Els mestres i professors que conec comencen l'1 de setembre.
Els equips directius.
S'incorporen al centre a 1 de setembre.
Tots comencem a treballar, tots què vol dir? Els directius.
O sigui, una cosa és incorporar-te al centre, xafar al centre, i l'altra cosa és començar a preparar-te coses. Tu estàs al juliol preparant-te coses i estàs abans de...
Està connexió fan vacances al poble tot l'estiu, És veritat.
Bueno, mira, si tu tens avançada la feina, resulta que estàs al mateix centre, doncs mira...
I començar a treballar el dia 1 de setembre.
Sí, clar. El dia 1 t'incorpores al centre. Però tu sempre estàs...
I la setmana abans fem cerveses a les piscines.
Us asseguro que jo sempre estic fent feina, sempre, perquè no me l'acabo. No me l'acabo.
Però
no passa res, Hi ha una part de la nostra feina que la fem... que la fem perquè ens agrada, perquè volem tenir coses...
Sí, clar,
per tant, estàs tot el dia pensant. Però per això mateix, jo el que vull dir és que no perquè xafem el centre dia 1, no haguem fet coses abans.
I què fareu? Anireu a la vaga?
La vaga la hem convocat, no pel calendari d'inici de curs, el calendari seria... pues un motiu més que estaria dintre de lo que seria la sobrecàrrega de feina. Vale? Estem sotmesos avui en dia.
Però fareu vaga abans d'acabar el curs o no?
Farem un cicle de vagues abans d'acabar el curs per la millora de les condicions laborals.
Quan?
Ja tenim convocada una el dia 11 de febrer amb una manifestació prèvia que fem el dia 24 de gener.
Sí.
I en funció de com evolucioni...
El curs amb vaga, també és un clàssic això.
Ja veurem. Això no podem dir.
Tant de bo
no haguem d'arribar a començar el curs que ve amb una nova vaga. No voldríem arribar... De fet, ens agradaria molt...
Però si es manté
molt...
aquesta data, tot apunta que sí. O no?
No convocarem vaga per la data d'inici de curs. Això nosaltres fem una defensa fèrrima, però no és el punt en què convocaríem vaga. La vaga la convoquem per pauses...
No hi ha ningú content en aquest país, Abans ho deia, metges, infermeres, professors, pagesos...
Potser que ens plantegem què està passant amb els serveis públics.
I els consellers, excepte l'Ordeig, els costa venir al programa, tu.
Que
consti que estan convidats, ho dic així públicament, perquè és que si no, dius, és que només parleu amb els sindicats, o parlem amb tothom, si
clar.
Pot ser.
El que m'estava preguntant ara, Xavi, és si aquest nou model de finançament que en aquest moment s'està presentant a Madrid pot donar aire i nou pressupost a la Conselleria d'Educació per fer efectives les vostres reivindicacions.
Joan López Alegre del Cot, del Sierra...
Porteu en negociacions, que cada setmana us reuniu amb el departament, i aquestes negociacions per la millora de les condicions laborals continuen encallades, no? Aquest nou model de finançament pot donar... Pot desbloquejar això?
Com a mínim ho reben, perquè els metges... Sentíem el Xavier Lleonart, que diu que no hi ha manera de parlar amb la consellera ni amb ningú del Departament de Salut,
tu. Nosaltres, la consellera, ara... nosaltres sí, ens reben i mostren diàleg, però això no vol dir que avancem en res. Una política governamental hauria d'apostar pels serveis públics, perquè són els que beneficien a tota la ciutadania. I amb qui hauria de prendre acords i decisions polítiques és amb les persones treballadores que porten a terme aquests serveis públics. I nosaltres, en educació, com ara els metges en sanitat, doncs defensen el que seria la millora de condicions laborals, però també la millora del servei. No estem parlant només que volem nosaltres cobrar més perquè sí, no. Nosaltres estem reclamant revertir la nostra pèrdua de poder adquisitiu que portem arrossegant aquesta pèrdua des de fa anys, un 25% que hem perdut, i per tant, doncs creiem just que se'ns remuneri millor perquè també pensem que la feina que exercim és prou important i prou, vital com perquè nosaltres estiguem més ben considerats. Però, per altra banda, estem demanant més recursos per atendre en condicions a l'alumnat, no només ens basem en una cosa individual, no? Igual que els metges demanen també poder oferir un millor servei i millorar la seva tasca.
Bé, Enric Sierra, vicedirector de La Vanguardia, per si no us coneixeu, que suposo que sí, perquè et coneixem tots ja, Iolanda, que fa molts anys que ens arrosseguem per aquests bons adeus.
Un tema sobre el calendari, Vosaltres demaneu que es mantingui el dia 12, però clar, aquest any el dia 12 cau un dissabte.
Per tant, a la pràctica, l'inici del curs seria el 14. El que estan dient és començar el 8. És a dir, aquests dos dies extres que tindríeu de més de preparació, no els tindríeu, però als efectes de feina, o sigui, de lectives, seria ben dir-se el mateix. L'any que ve, el dia 12 cau un diumenge. Per tant, estaríem a les mateixes. I només seria el tercer any, que crec que són els 3 anys que la conselleria ha pactat,
sí,
que seria el dia 12 seria el dilluns. Per tant, i en canvi, el dia 8 cauria un dijous. Ho dic perquè, si mirem sobre el calendari, el greuge o tal tampoc és tant. És a dir, i mantenir el 12 com a dia d'inici de curs, almenys aquest any i el que ve, seria començar el curs a la pràctica el dia 14. És un comentari. I després, la pregunta. Què diuen les AFAs? Què són les AFAs? Les associacions de famílies d'alumnes. Perquè aquí escoltem les reivindicacions segurament justes dels mestres, però les famílies dels alumnes, que com deia el Joan, ara s'han de buscar doncs, la vida per intentar, doncs, perquè han de treballar, alguns encara treballen, doncs què diuen? Vosaltres teniu el recolzament de les famílies al respecte del calendari, de la resta de reivindicacions segurament sí.
Mira, quan teníem la data del dia 12, aquestes situacions també ens hi havíem trobat. Llavors, doncs, sempre era el primer dia lectiu després de la diada. Bueno, les famílies això no els afecta, perquè cau en cap de setmana, no han de col·locar la criatura. Vull dir que no els afecta negativament en aquest sentit. Per tant, solucions hi ha. Nosaltres com a USTEC defensem el dia 12, que al final, perquè ens van dir, la conselleria ens va dir que estaven disposats a negociar si en comptes del 8 és el 9 o el 10. Bueno, doncs, si guanyem que en comptes del 12 sigui el 10, doncs cap problema. Vull dir, avançarem, ja està bé. La negociació ja es tracta d'això, d'acord? Per altra banda, nosaltres contem amb el suport de la comunitat de les famílies, de la AFAC, en aquest sentit, sempre i quan... perquè una cosa que demanen les famílies són els recursos necessaris i, sobretot, que el que estigui és l'alumnat ben atès. Per tant, nosaltres el que demanem és per més temps per nosaltres preparar la tasca, però això no es contradiu a que l'alumnat pugui estar ben atès, pugui venir als centres, per exemple, realitzant unes extraescolars gratuïtes, universals, a la qual hi pugui accedir tot l'alumnat, que aquesta és una altra.
Però a les AFAs els hi és igual començar el 12 que el 8?
Les AFAs, mentre l'alumnat estigui ben atès i tingui les mateixes oportunitats...
No, però això és un altre tema.
A l'inici de dia és igual, perquè el nombre de dies lectius serà el mateix. Comencis el 8 que comencis el 14. Però si l'alumnat...
177 en total.
Sí, que el mínim són 175 i el màxim 180, no me'n recordo. Ah.
Mira, Salvador Cot, editor del Grup Món.
Sí, jo crec que s'haurien de separar els debats. És a dir, una cosa és com els docents poden fer la seva feina i, efectivament, contribuir a la societat, no? És una feina importantíssima. Una altra cosa és les condicions laborals estrictes dels docents. Jo crec que tampoc no cal dissimular que els docents tenen més vacances que la resta dels mortals. I això no passa res. I fins i tot es pot considerar un pagament en espècie perquè tenen una feina que és molt dura, que s'emporten feina a casa i tot això. I això no cal dir...
No estem dient que no tinguem aquests dies no lectius. No. És que
I una altra cosa és la pregunta: qui aguanta els nens mentre nosaltres ens anem a treballar, no? Que això és una cosa que no té a veure amb els docents. No és feina d'educació i tal, sinó casals, que juguin, que saltin, que facin coses, no? I això no és problema dels docents, això jo estic d'acord. Però si des dels docents no separeu bé això...
Sí que ho separem bé. Jo crec que és la... Fixeu-vos que és la societat que... per què hi ha famílies que no són totes, volen que s'avanci el curs per poder col·locar la criatura?
Clar.
I com si l'escola fos la solució a la conciliació laboral. Quan després, durant la resta del curs, amb aquesta jornada partida, qui no ha de fer tripijocs per portar el seu fill a les 9 del matí quan igual comença a treballar a les 8? Ja s'ha de contractar una cangur o ha de pagar un servei, no sé què, a cost de la família. Si tu no pots venir a buscar el teu fill o filla a l'hora de dinar, de qui corre càrrec l'hora menjador? la família, i si tu a les 5 de la tarda, quarts de 5, això, estic parlant d'infantil primària, però mira, secundària encara poden anar més solets, no pots venir a buscar el teu fill o filla a aquella hora perquè tu encara estàs treballant, o t'hi vas als avis, i si no, o si no tens ningú, contractes
cap... T'imagina la quantitat de gent que viu del turisme, per exemple, municipis sencers, aquesta gent quan treballa més és el juliol i l'agost, i per tant quan necessiten més col·locar els nens, entre cometes, és juliol i agost, no pas el mes de març o el mes de febrer. No?
És que si l'escola...
Però això no és culpa dels docents.
Clar, ni del sistema educatiu. És que si l'escola hagués de cobrir la conciliació laboral de totes les famílies, haurien d'estar oberts les 24 hores del dia, els 7 dies de la setmana i tots els mesos de l'any. Llavors, no, a veure, un moment, anem a seure. L'escola, què és? És l'espai on eduquem els infants i adolescents perquè siguin ciutadans amb oportunitats laborals i, a més, el que nosaltres demanem és que això sigui un espai d'igualtat d'igualtat d'oportunitats per tot l'alumnat. I això és un repte. I aquí també entra en el tema de les extraescolars, per exemple. Quants alumnes en risc d'exclusió social poden accedir a aquesta educació no formal, que és tan educativa com l'educació formal? Totes aquestes extraescolars.
Joan, què fas aquesta cara?
No, que jo...
Escoltant atentament...
És que ara entraríem aquí un debat que és superapassionant i us podríem allargar tot el matí.
L'escolto atentament i penso, al final serà culpa dels pares tenir fills, perquè, clar, acabem molestant els mestres.
Perdona, és una mica la... en cap moment.
No, però
jo
feia d'oient i era la sensació que a mi em quedava.
No, senyor. Però és que els pares, perdona, els pares... nosaltres no culpabilitzem a les famílies, eh? Ni molt menys. De fet, a mi em fan patir. A mi moltes famílies em diuen, és que jo això a mi em va fatal. Ja, per què? Perquè no tenim un sistema muntat que els permeti amb ell conciliar sense haver de portar ells, a portar nosaltres, que jo també ho he patit, això, portar nosaltres despesa econòmica. O sigui, la conciliació familiar és una despesa econòmica i no té res a veure amb l'escola. Té a veure amb els nostres horaris laborals. I això és el que s'ha de solucionar i aquí és on s'ha de posar el focus.
Recordem el moll de l'os. Tenim 1.600.000 alumnes, 90.000 professors mestres. La ràtio és 25 a primària per classe i 30 a l'educació secundària. I vosaltres demaneu que es doblin els mestres, no? Passar de 90.000 a 180.000 mestres i professors per atendre i millorar aquestes ràtios, és això?
Bueno, no seria el doble, perquè no tots els centres educatius necessiten reduir ràtios. Però sí que hi ha centres que, si tenen 25-30 alumnes, pues, reduir la ràtio suposa desdoblar grups o fer codocència. Llavors, pues, sí, s'ha de calcular un increment de plantilla. És molt positiu. Reduir ràtios és molt positiu per l'atenció a l'alumnat.
Doblar la plantilla? Doblar-la?
Bueno, si poguéssim doblar la plantilla, vamos, llançaríem coets. No l'aconseguirem doblar, però sí que augmentar els recursos
digues.
Les dotacions és important.
I una de gambes.
Bueno, jo crec que aquest comentari s'obre. És una mica falta de respecte.
No,
I deixa'm que t'ho digui clarament. Això ha estat una falta de respecte. No, perquè que nosaltres vulguem atendre millor a l'alumnat i que això vol dir reduir ràtios,
no havien...
fer una atenció individualitzada. No parlem d'abans,
no
perquè malaura, per sort...
Blanques, no hi havia lliures de lliure disposició.
Ara tampoc tenim setmanes blanques.
L'escola acabava per Sant Joan, començava l'1 de setembre...
I érem 42 a l'aula.
Però crec que hi ha una pressió... Una cosa que no
jo crec que hi ha una pressió sindical sobre el sector públic, que té més tendència a cedir que el sector privat, perquè els diners no són seus, que això perjudica el conjunt de la societat.
Ojalà, tant de bo! Ja ens agradaria que ens
fessin cas. Acabem la festa en pau, Sierra.
Sempre.
I hem de posar un acudit aquí, eh?
Sí, mira, diu, le voy a poner al niño de nombre Tortuoso Lunes. Diu, ostres, quin nom més lleig, no? Diu, ¿y es bonito Plácido Domingo?
Ai, senyor. Gràcies, Iolanda. No, Iolanda Segura. Que vagi bé les notícies. Ara tornem.